Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària Les Carritx.
Bona tarda a tothom. Esteu just a la pàgina 107 al programa de literatura de Ràdio Montblanc en col·laboració amb l'associació literària Les Carritx. S'acompanyen, com sempre, en Sergi i en Pep i el desig de fer-la petar al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. I avui ens ve molt de gust a parlar de curiositats al voltant del món dels llibres. Curiositats d'aquelles que ens agrada perquè són això, com diu la paraula, curiositats, no? I que d'alguna manera ens sobten. I volíem començar, i contrastada, amb una llista dels llibres més venuts de la història, dels 10 llibres més venuts de la història, entenent que parlem de llibres de ficció. Posem èmfasi en els més venuts, en el rànquing dels més venuts, que no els més llegits, perquè una cosa objectivable són els llibres venuts, això es pot objectivar. Cada llibreria diu els que ha venut de tal títol i es pot arribar a nivell d'una nació, a nivell mundial, objectivar quants llibres s'han venut d'aquell títol. Una cosa és comprar-lo, òbviament, i l'altra és que quan arribi a casa del llibre sigui llegint, no? En aquest aspecte jo desvetllaré una anècdota personal que portem tots a dins de la meva generació. Quan nosaltres estudiàvem fa molts anys, vull dir, que ara potser hi havia dinosaures, no ho recordo, hi havia un escriptor de culte que es deia Hermann Hesse, que tenia molts llibres coneguts i era molt llegit, era de culte en aquell moment, no? Llop Estapari, Siddhartha, Bajo las Ruedas. Però llavors hi havia un llibre que a nosaltres ens feia molta gràcia, que es deia El juego de los avalorios, que era un llibre, primera, que era molt doble, no sé per què, sí que ho sé, anem a dir, no sé per què tenia lletra molt menuda, tenia lletra molt menuda, perquè si hagués tingut la lletra gran, en més de 470 pàgines, hauria sigut un volum de 800 pàgines, no? Tot i així, amb la lletra molt menuda, que ara ni la veies, tenia 400 pàgines, i era un llibre que encreuava filosofia, vull dir, una reflexió, vull dir, quan portaves X pàgines ja t'havies perdut. Era el llibre que tot reien perquè tothom l'havia començat i mai ningú l'havia acabat, no? Llavors, vull dir, fèiem allí jo parlo de quan estudiava magisteri, per exemple, que ens la feien llegir, el GES com a lectura obligatòria, i tots vam provar el seu moment de provar el juego de los avalorios, no? I la gent feia el ranking amb sinceritat, no? Un te deia, jo he arribat fins a la 50, l'altre havia arribat fins a la 100, el que havia arribat fins a la 200 ja era un heroi, no? Ens referíem a que, clar, aquest títol, el juego de los avalorios, era segur que un ranking de vendes molt, molt venut, però molt poc llegit. Nosaltres inclús frivolitzàvem pensant si realment algú l'havia acabat alguna vegada, no? Per això farem un rànquing dels llibres més venuts segons webs contrastades, o sigui, una pot ser que sigui zerosa, però hem contrastat amb diverses webs i hem trobat una llista dels 10 llibres més venuts de ficció. De ficció, nosaltres ens centrem en la ficció, perquè, clar, per exemple, el llibre més venut, i això sí que és estadísticament oficial de la història, és la Bíblia. I, clar, i lògicament també són molt venuts tots els llibres que tenen algun tipus de component d'aquest ideològic o religiós, no? Per exemple, el Corà o el llibre del Mormó. Aquests llibres, com que són atemporals, com que en tota la història, vull dir, són i seguiran sent els llibres més llegits, no? Llavors, a banda d'aquests, també, i no els que ens atrem nosaltres de ficció, hi ha, per exemple, els llibres ideològics, no? El llibre Roig de Mao, el discurs de Lenin, el Mein Kampf de Hitler, són llibres molt llegits perquè precisament són estats totalitaris que d'alguna manera els feien llegir la població, després si parlem de Rússia o de Xina, clar, la població és immensa, i molta gent s'hi ha aproximat per conèixer la ideologia, no? Conèixer el maoisme, conèixer el leninisme, conèixer la filosofia del Hitler, el Mein Kampf, encara que, per exemple, de Mao i de Lenin hi ha molts seguidors, del Mein Kampf, encara que no hi hagi tants seguidors, hi ha molta gent que s'hi aproxima precisament per conèixer la ideologia que va sustentar tot aquest règim nazi. O sigui, sense fer una apologia, molta gent ho llegeix, no? O sigui, clar, aquests llibres corrents ideològics i religiosos són els més venuts, però nosaltres volíem centrar més aviat amb els llibres de ficció. I llavors hem buscat uns rànquings d'una manera molt contrastats i són sorprenents perquè coincideixen i nosaltres, en algun aspecte, ens han sorprès alguns, no? En el número 1 hi ha un llibre que es diu Història de dues ciutats, que data del 1859, del Charles Dickens. Aquest llibre famós del Dickens és el que encaçava la classificació dels llibres més venuts. Aquest escriptor britànic ja havia fet Oliver Twist, El conte de Nadal o David Copperfield quan va escriure Història de dues ciutats, un llibre que narra la Revolució Francesa entre Londres i París, que constitueix un dels grans clàssics de sempre. I jo, ja per començar, m'he de sincerar, Sergi, aquest llibre jo no l'he llegit.
Hola, Pep, jo tampoc, eh? Jo tampoc m'he llegit. De Dickens, de fet, poca cosa, si m'he llegit alguna.
Sí, sí. I segurament, si féssim l'aposta dels 10 més venuts, aquest no... La meva aposta personal no hagués entrat com el primer, eh? Com el primer no hagués entrat.
No, i de Dickens potser hi ha algun altre que et sona més, no? Que sigui sí, més famós.
Sí, sí. Per exemple, clar, Oliver Twist, que se n'ha fet moltes adaptacions.
És gairebé cultura popular, aquesta història.
Sí. Si jo, per exemple, m'haguessin dit quin llibre és més venut, Oliver Twist o Història de dues ciutats, l'hagués pifiat,
sí, no?
Sí,
també.
Doncs aquest, segons contestades moltes webs, és el llibre més venut de la història. El segon és El senyor dels anells, del 1954, de Tolkien. El primer volum de la trilogia de Tolkien s'ha inflat a la llista pel seu èxit entre molts joves, des de la seva publicació, i especialment per l'enorme repercussió de les seves adaptacions cinematogràfiques. Amb aquesta obra, Tolkien crea uns personatges i escenaris icònics. Els hòbits, mags, elfs, nans, la Terra Mitjana i Mordor. És veritat, aquell llibre també gràcies sempre, entre cometes, no? Vull dir, amb el suport del cinema, ha aconseguit molta popularitat, no?
Sí, sí, però clar, i amb aquest to com d'epopeia, no? També, tan èpic, tot.
Sí, sí.
Sí, no són mals llibres, tampoc.
No, aquest sí que...
A mi m'agrada molt perquè està molt basat també en cultura nòrdica.
Sí, sí.
No? Hi ha molt de cultura vikinga en aquests llibres, també.
Jo aquest sí que l'he llegit i gent molt adolescents, tot això al meu voltant, que s'hi enganxen, eh? Tot aquest món fantasiós...
Això que hi ha cançons llargues, eh?
Exacte. Tot aquest món de fantasia, tot això, un món d'aquesta manera que surt personal, no? Vull dir que escapa una mica de l'habitual.
Sí, sempre acaben semblant potser metàfores, no? D'un moment que estava vivint... De quin any són aquests llibres?
Aquest és del 1954.
Mira, doncs mira, vés a saber en què es va basar aquest home.
Exactament, sí, sí. Sí, jo també tinc la intuïció de que diuen molt més del que a vegades tu pots extreure. També està bé que extreguis el que et convingui personalment, no?
Bueno, amb això es basa l'art, no? Amb les interpretacions de cadascú.
Exactament, sí, sí. Sí. Tu deixes l'obra allà i d'alguna manera cadascú la recrea personalment en fa una altra.
Clar.
A partir d'aquella, no? I això és el bo, no? En funció de l'actitud personal, de l'experiència personal, de tota la història, d'això una obra nova, no? I aquest, Sergi, t'agradarà perquè en tercer lloc hi ha El petit príncep.
Sí,
del 1943, d'Antoine de Saint-Exupéry, perquè és un llibre que m'ha fet gràcia perquè a l'anterior programa, amb el convidat el Guerau, es va parlar d'aquest llibre.
Sí, bueno, li vaig treure jo el tema, li vaig proposar de parlar-ne, i li vaig posar deures, li vaig dir que se'l llegís un dia, home.
Sí, i li havia agradat la pel·lícula, si més no.
Sí.
Vull dir, era una pel·lícula que li havia agradat, vull dir, li havia impactat.
Sí, sí, què diuen d'aquest llibre, Pep?
Bueno, aquest llibre és el tercer de la llista i és l'únic d'aquesta llista amb llengua francesa. I diuen que, clar, és un llibre que sobta perquè rere una aparent senzillesa hi ha una postulació filosòfica impressionant. O sigui,
és molt profund, aquell llibre.
Sí, molt profund.
Molt
sí,
profund.
Sí.
Jo, és la fossa de les Marianes de la literatura, aquest llibre.
Sí, 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 perquè és un llibre que dius que, clar... Sí, hi ha moltes lectures, no? Aquí no pots llegir de nen i és fabulós.
Té moltíssimes capes, no?
Sí.
Des de la més superficial fins a la...
Exacte.
Quan toques el fons de tot.
Exacte.
Sí, si és capaç d'arribar, deu ser difícil, perquè també dintre de tota la metàfora, tot el dibuix,
sí,
no? Tot aquest món tan fantàstic,
sí, sí,
un es pot perdre moltes vegades.
Sí, sí. O sigui, realment, la deia sentir el comentari, o sigui, la història del Saint-Exupéry que l'accident aquest tot és real, no? Ell va quedar al desert amb un avió.
Això sí que és real.
I llavors, no recordes com va sobreviure, no? Però d'alguna manera...
Crec que va aconseguir reparar el seu avió.
Va aconseguir reparar el seu avió.
Sí, sí, sí.
O sigui, un lloc que té un transfons autobiogràfic, no?
Doncs sí, no?
Sí, sí.
I la reflexió que li vaig explicar al Guerau, no? Perquè per ser un noi tan jove encara no es va quedar molt xocant, no? Jo li vaig dir això, imagina't el desert
Sí, sí.
No? Envoltat, no? Com imagina't al mig del mar, no? Envoltat tot d'aigua, que
sí, sí,
et sents
sí.
perdut, no? Aquí no em trobarà ningú, vés a saber.
Sí, sí, sí.
I pensant
sí.
en això, aquest home, doncs mira,
sí, sí.
tot el que li va venir.
Allò que en aquest context la ficció i la realitat són una frontera molt difusa, no? Vull dir, ja realment, ja, quan surts d'aquesta experiència, el que ha estat ficció, el que ha estat real, d'alguna manera, vull dir, queda molt difuminat, no? Vull dir, tot és ficció i tot és real, no? Llavors, en el número 4, hi ha un altre de Tolkien, precisament un autor que en posi dos entre els quatre primers és impressionant, que és El Hobbit, que és del 1937.
Mira, aquí torna el Tolkien, eh?
Exacte.
Sí, sí.
La pronúncia és Tolkien, correcte? Tolkien.
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 No sé,
ho desconec també, eh? Aquest jo no l'he llegit, l'has llegit tu?
Doncs sí, i de fet és el que més m'agrada de tota la saga del Senyor dels Anells.
Ah, sí?
Aquest el tinc a la biblioteca meva.
Doncs l'hauré de llegir. Sí. Però va amb la línia dels anteriors, suposo, no?
Seria una prequela, no? Aquesta paraula tan...
Sí, sí.
Clar, o sigui, la història del Hobbit és anterior al que passa després del Senyor dels Anells.
Sí, perquè m'he fixat, hi ha molta distància. O sigui, el Hobbit és del 1937, el Senyor dels Anells és del 1954.
Ostres, doncs.
Sí, han passat molts anys.
Doncs sí. A mi m'agrada més el Hobbit. Potser és més fantàstic i tot, no? Que hi ha tot el drac i hi ha una mica... Explica-la o et posa en situació del que després passarà, no? També.
I el recomanes per adolescents, per l'institut.
També,
més atraparia, no? És que jo penso que aquest no és tan conegut com els altres. Perquè potser per això, perquè va ser el precursor.
Potser sí, però bé, després ja van fer les pel·lícules i segurament també té a veure que aquest llibre estigui aquí.
Sí, clar, sí, sí, sí.
Jo dic, el Senyor dels Anells, no sé si són tres llibres o és un llibre molt, molt gran, però el Hobbit no és un...
Sí, és una trilogia.
Sí.
I aquest és un llibre.
Aquest és un llibre i no és que sigui molt, molt gros, tampoc, eh?
Sí, sí. En cinquè lloc hi ha Somni al Pavelló Roig, d'un actor xinès que es diu Cao Chuaquín. És una obra mestra de literatura xinesa i, clar, aquí a Occident no és coneguda. Escrita per Cao Chuaquín, es va escriure al segle XVIII i narra una història d'amor en un clima de rígida moral feudal durant la dinastia Qing. Clar, aquest llibre ha entrat aquí perquè suposem que deu ser un llibre de referència...
Home, morbazo pels xinesos, això, eh?
Exacte.
Déu-n'hi-do, aquesta història devia ser bastant
exacte.
Com la Celestina en aquells temps per aquí,
no? Aquí està, sí, sí. Llavors, clar, comparant amb la policia xinesa que hi ha, si s'hi posen, sí, sí. Entre els 10 més venuts en col·loquen algun segur,
no? Els jamoneros, que no tenen porc per fer tant pernil per Xina, tu.
És veritat.
Quan els agrada una cosa...
Sí, 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 és veritat. Amb el número 6... Hi ha un llibre que ara s'ha fet famós en una pel·lícula. Jo no el reconeixia d'on venia, el tinc que reconèixer, i ara buscant tota aquesta informació m'he donat compte que és It, que va escriure el 1987 el Stephen King.
Clar, sí.
No sé si recordes que se va popularitzar fa 2 o 3 anys una pel·lícula d'un pallasso.
Bueno, de fet, hi ha una pel·lícula, no em diguis fer l'any, jo diria que 80s o 90s, que és l'original, diguéssim, no? Ara la que hem fet ara fa 2 anys...
Una seqüela.
És una reedició.
És una reedició, rèplica.
És la mateixa, sí, és la mateixa pel·lícula, però modernitzada, no? Suposo.
Sí, sí, sí.
I si no, és una història que...
Sí.
Que jo crec que només l'he vist a la pel·lícula, no he llegit mai. De Stephen King m'he llegit algun llibre.
Sí.
El Resplendor, per exemple, aquest sí que m'he llegit. I està molt bé.
El Resplendor no està basada en la pel·lícula del Kubrick amb el llibre aquest, no?
Al revés, sí. Sí, sí, sí.
Ah, sí? O sigui,
la pel·lícula està basada en el llibre del Stephen King.
O sigui,
és que Stephen King crec que és l'autor de literatura més prolífic en el cinema.
O sigui, la trama del Resplendor, que a mi m'ha encantat la pel·lícula del Kubrick.
Doncs el llibre a mi m'agrada més i tot, eh?
Ostres, la trama del Resplendor està basada en un llibre del Stephen King?
Sí. I a part, dirigida per Kubrick, ja és...
Sí, sí, sí.
Sí. Molt bé. A part de ser un pel·liculón, és un llibràs.
Amb aquella pel·lícula m'ha impactat molt, eh? Vull dir, sí.
Kubrick sol impactar, eh?
El vull acarar el llibre, eh? Perquè la idea aquesta, el sector aquell aïllat, aquell hotel tan gran, l'hivern...
Que en el fons, moltes vegades, per un escriptor, allò potser és el paradís i tot, no? S'imaginen en un lloc tancat que només escrivint, no?
És exacte.
Però clar, arribes allà i no tens inspiració...
I sí, sí, la crisi creativa, no?
Sí.
Doncs de Stephen King, el número 6. En el número 7 tenim El lleó, la bruixa i l'armari, de Carl Lewis, del 1950. Un altre llibre de ciència-ficció entre els més llegits i menuts de la història. Quatre nens descobreixen en una casa un armari que els porta a Nàrnia, un país en el qual es viu en un hivern etern i sense Nadal. Els petits han d'alliberar el negre al regne de la tirania de la bruixa blanca i recuperar l'estiu i l'alegria per a tothom.
Trobo que hi ha molt cinema en aquesta llista, Pep.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Serà influència o, de fet, aquests llibres...
Jo crec que és una interacció, ja ho posen aquí després. O sigui, quan un llibre s'adapta cinematogràficament, ja ho diré, també després desvella la curiositat. Hi ha molta gent, i no ho sembla, que després va al llibre, sí. Va a la font.
Sí, sí.
Hi ha molta gent, jo no ho diria, però hi ha molta gent que va a la font. O sigui, quan ells
jo prefereixo mirar abans la pel·lícula i després llegir-me el llibre.
Sí, mira, sí. Sí, hi ha molta gent que després li pica la curiositat i llavors va directament a la font. I per això hi ha aquesta retroalimentació. Ja d'entrada, si es fa una versió cinematogràfica, és perquè el llibre ha tingut èxit ja, no?
Sí.
Però a la vegada...
Al fer la versió cinematogràfica, el feedback, no?
Sí, el feedback, molt bé. En el número 8, Ella, del 1887, de Henry Rider Haggard, aquest jo reconec que no en sé res. Henry Rider Haggard, això sí que el conec, va ser l'autor de Les Mines del Rei Salomó, igual, perquè després hi va haver una pel·lícula molt coneguda, no? Però va aconseguir el seu major èxit amb Ella, amb la sacerdotessa Ayesha, com a protagonista d'una història d'aventura i ciència-ficció. Narrada en primera persona, segueix el viatge d'Horace Oli i el seu pupil Leo Vincey a un regne perdut, el que trobaran a ella. Aquí també és un tema aquest de ciència-ficció i curiós, perquè data del 1847. I també és dels de la llista, ja l'he contestat, que dels que tampoc no... No és dels més populars que... No seria una aposta, no?
No, és que jo, de fet, me dius aquest llibre i
no tens cap tipus de referència, no?
Doncs no.
I amb el número 9 hi ha El Codi da Vinci, del 2003, del Dan Brown. Aquest sí, no?
Aquest va tenir una promoció, aquest llibre.
Sí.
Després també va sortir al cinema, però va ser molt ràpid, ja. Va ser com quasi preparat i tot, es podria dir.
Sí.
Aquest, perquè de quin any és aquest llibre?
Aquest llibre és l'any 2003.
Clar, i la pel·lícula, pots contar que va ser al cap de 10 anys, com a molt?
Sí, 2013...
Jo amb Dan Brown ja veig com un canvi en la literatura, no? Amb la promoció de la literatura, amb el tipus d'autors que es promocionen més o no.
Sí, però aquí el que he llegit jo és que clar, ja el considero un autor com a escriptor de bestseller, no? Vull dir, encara que aquest llibre és complex.
Vull dir. I és una manera ja d'escriure que...
Sí, ja més promocionada, ja cap al segur, no? Vull dir...
Però jo me'n recordo a part que era una lectura que enganxava.
Sí. El que va dir de Vinci ha agafat molt,
Jo em recordo de veure com el sol sortia per la finestra, saps? I jo
sí.
Portava llegint des de la una de la nit.
Sí, per la gent que no ho coneix farem una referència que és un llibre que entre la història de la ciència-ficció plasma una carrera per desxifrar missatges ocults en els quadres de Leonardo da Vinci enmarcada en una investigació per resoldre un misteriós assassinat al Museu de Louvre de París. O sigui, clar, no podem fer un spoiler, no?
Interessant el transfons. Vols dir,
sí.
No podem fer un spoiler? Qui no ha vist la pel·lícula?
Ah, jo crec que sí.
És més, està entre els llibres més... Sí, més sí. De la història,
sí, sí.
I això que és molt recent.
Sí, sí. Però aquest el recomanes també?
El llibre, doncs, ara mateix no sé si te'l recomanaria, O sigui, en quin moment, per agafar pràctica de lectura, doncs sí, jo et diria que és entretingut.
Jo sempre penso amb els nanos que tens tu, al teu voltant, al teu dia a dia. Massa elevat, no?
Sí,
els avorriria una mica, no?
El transfons és interessant ja per persones que ja es puguin interessar, que parla de societats secretes, de secrets que tenen que podrien estar al Vaticà i parlar d'aquestes coses així, o sigui...
Sí.
Te pot deixar confós aquest llibre.
Sí.
Això també és veritat.
Sí, i repeteixo, no sé si els pot arribar a interessar ara, de moment, a estudiants de secundària encara, no?
Vull dir... Hobbit segur que els agradaria més.
Hobbit, els recomanarem el Hobbit.
Jo penso que sí.
I l'últim, el 10, que és, jo personalment pensava que estaria molt més a la llista, que és un llibre de referència, que és El Vigilant al Camp de Sègol, del Salinger, no?
Sí.
El Vigilant al Camp de Sègol, de Salinger, es va convertir en el llibre de recomanació gairebé obligada en instituts de mig món per a generacions d'adolescents. La van anar a les peripècies durant diversos dies de la vida de l'adolescent Holden Caulfield, convertides en una crua reflexió sobre el sentit de l'existència i travessades d'una gran tensió emocional. És veritat, és un llibre que per l'adolescència durant una temporada també ara s'ha perdut la influència, no?, de Salinger, però durant un temps va ser un llibre de culte. Tothom parlava, tothom havia... Qui no havia llegit el Vigilant del Camp de Sèvol...
El nom ha quedat en la memòria col·lectiva, aquest nom.
Sí, el Vigilant del Camp de Sèvol era un llibre molt recomanat, no? Avui parlaven en un programa de Catalunya Ràdio del tema aquest de la lectura, i hi havia un autor, Vicenç Pagès, que diu que, clar, diu anem cap a un escenari on la lectura serà una cosa estrafolària, efectivament, no? Perquè, clar, encara que vulguem potenciar la lectura, els nanos reben molts inputs a través d'una pantalla, on tot és immediat, on tot flueix amb molta rapidesa, on hi ha l'imatge, on hi ha mil coses que el llibre tu has de construir tu.
El problema és que tot això passa molt abans de sortir, diguéssim, al món real, no? Fins que quan ja tens 18-19 anys, te'n vas a estudiar fora, tu comences a treballar i veus que la vida no va tan ràpid.
Sí, sí.
O sigui, no, la vida no va tan ràpid i tu estàs acostumat a...
Sí, sí, però...
informació constantment,
sí,
i
però ara, però clar, però hi ha la generació aquesta millennial, mira, parlava un nen d'aquest també que ha anat al programa de convidat, no? Li agrada molt el futbol, però no es mira el Barça. O sigui, tenia 15-16 anys, no? Per què no es mira el Barça? Perquè l'avorreix, perquè ell diu que 90 minuts, no, ell què fa? Se mira el resum. I penses, home, però si t'encanta el futbol, tot això... I llavors diu, però se'm fa llarg, jo no aguanto, jo ja m'avorreixo.
Perquè si puc veure tots els gols en 5 minuts, no?
Sí, sí.
No sé.
És això, amb píndoles, vull dir, com s'estan acostumant, i clar, vull dir... No, i ell també, abans ho comentàvem, no?, que el nano, per exemple, jugava online una lliga de futbol, però clar, els partits li pregunten, quan duren els partits? Diu, 12 minuts. Diu que no ens cansem, diu més de 12 minuts i ja després també ens cansaríem.
Sí,
estem entrant en un món d'immediatesa, d'això, i la lectura, clar, és un món de pausa,
de calma,
sí, sí. De reflexió, no? Vull dir, a nosaltres com a prova de literatura ens preocupa aquest món que ve, no?
Però... A mi una miqueta. Jo, per exemple, a la meva feina a vegades els hi deixo llibres, no?, alguns xiquets, perquè justament el que estan llegint a la classe jo el tinc i pues, els hi porto des de casa i els hi explico. Jo a casa tinc molts llibres i que m'agrada llegir i al·lucinen, eh?
Sí, sí, clar.
Al·lucinen perquè el que llegeix amb el mòbil allà,
sí, sí.
Per exemple.
Sí, 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 no... És que la tecnologia no hauria perquè ser un impediment, hauria de facilitar.
Exacte.
Avui precisament a Catalunya Ràdio s'ha fet un concurs de literatura ràpida amb un institut de... o diversos instituts de la Cerdanya, em sembla que eren. Quin tema? M'he equivocat, per què? I en base d'aquesta pregunta m'he equivocat i ara què? No recordo molt bé, però precisament eren dues paraules. Llavors, a través de WhatsApp havien d'escriure un relat curt i enviar-lo amb un mòbil que els han donat allà a la pissarra de tots els centres a l'hora.
Sí.
Llavors els nanos podien pensar-ho tranquil·lament, escriure sobre el WhatsApp, sobre la pantalla, un text molt curt, enviar-lo un número aquest, no? I podien fer servir emoticones, o sigui, llibertat total, que fessin el que volguessin, no? És una manera de motivar-los amb un tema que ja els motiva, que és el telèfon, i li poses el tema de l'escriptura, no? No faig servir
molt... Acabarem fent servir emoticones en comptes de lletres, Pep.
Sí, no, bueno, però no faig servir el mòbil, doncs si més no, dona'ls i mira, pots escriure un poema amb el mòbil, li pots escriure un poema a l'enamorada, pots escriure un conte amb un company. Ja que el faig servir el mòbil, no? Si pots donar-li una altra utilitat, no? M'ha semblat interessant.
Sí, jo penso que una possible solució a aquesta situació és que una persona abans de tenir un mòbil, sobretot si és jove... hauria de tenir una instrucció, no? I perquè clar, després la pressió social és molt forta i veus que amb el mòbil s'acaba fent pues, el tonto.
Sí, sí.
Per
sí.
Què? Perquè tothom ho fa i
no, sí, sí.
Mai serà una eina per aquests xiquets, perquè ja no ho és ara, que és quan sí. Hauria de començar sent, perquè per instaurar-se, no? Per crear un precedent i després, a part de poder tenir oci en aquest aparell,
sí, però,
que és una eina.
Però aquesta batalla, Sergi, la tenim perduda.
Aquesta batalla està...
Perquè als 12 anys qui no tingui mòbil ja... Ja crec que m'heu exhaurit el temps.
Però ja hi ha els 12 anys qui tingui consciència.
Exacte. No? Exacte.
No sé.
Crec que hem exhaurit el temps, eh?
Doncs sí, Pep.
Del programa.
Sí, sí.
I ens queda pendent per la propera sessió o per altres curiositats del món dels escriptors. Aquí realment...
Aquí és una de les bogeries, no?
Aquí és increïble. Són coses... Tot el que surt és contrastat i, per tant, no us ho perdeu. Bona tarda a tothom i bons llibres per tothom.
Vinga, passem pàgina.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.